Ràdio Estel. És la una del migdia.
A continuació us oferim la salve cantada pels monjos del monestir de Santa Maria de Solius.
Salve, Regina, Mater Misericordiae, Vita
Ràdio Estel us ha ofert la salve cantada pels monjos del monestir de Santa Maria de Solius.
Ràdio Estel.
El dimecres 31 de maig, Ràdio Estel us oferirà una programació especial en directe des de Fira Gran 2017, al Saló de la Gent Gran de Catalunya. De 10 del matí a 1 de la tarda, veniu al Museu Marítim de Barcelona a viure-ho amb nosaltres. Tertúlies, entrevistes a expositors, la consulta amb tots aquells que vingueu a veure'ns i molt més. El dimecres 31, a partir de les 10 del matí, Ràdio Estel en directe des de la Fira Gran 2017, al Museu Marítim de Barcelona. Avinguda de les Drassanes sense número. T'hi esperem. Descobreix Rússia aquest estiu amb el Club Més Amics. Del 8 al 15 d'agost descobrirem tots els tresors de Moscou i Sant Petersburg. La plaça Roja, la catedral de Sant Basili, la fortalesa del Kremlin, el parc Ismailovo, el museu de l'Ermitage... Del 8 al 15 d'agost, viatja a Rússia amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70. Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes, cada diumenge a 12:45 del migdia, a Accent, amb Roman Jori. Tots els gèneres i els autors de més talent a Accent, els diumenges a 12:45 del migdia, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
Del Camp a Taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Bon dia i benvinguts a Del Camp a Taula, avui dissabte 27 de maig. Més de 350 persones vinculades al món del vi s'han reunit a Caixa Fòrum de Barcelona a la jornada Growbank titulada El futur del sector vitivinícola. Es tracta d'un fòrum de trobada i debat entre professionals i experts del món del vi amb l'objectiu d'analitzar les noves tendències i oportunitats en els mercats internacionals del sector, les noves formes de consumir i el paper que juga el vi en l'era digital. La jornada ha estat presidida per Jordi Nicolau, director territorial de CaixaBank a Barcelona, la consellera d'Agricultura de la Generalitat, Meritxell Serret, i Fernando Burgaz, director general de la indústria alimentària del Ministeri d'Agricultura. Una de les xerrades més interessants, al meu entendre, va ser la de David Pedrol, CEO de Winetube, que fa més de 10 anys que està establert a Àsia i que va centrar la seva intervenció en parlar de les estratègies digitals per posicionar i fer créixer una empresa, en aquest cas, del sector vitivinícola. Pedrol va destacar que és molt important anar actualitzant molt sovint el contingut a la pàgina web perquè aquesta pugui ser atractiva per als visitants, el pes que pot jugar el correu electrònic a l'hora de fer màrqueting directe amb els clients o el paper de les aplicacions del mòbil a nivell de vendes o per realitzar totes les gestions amb 3 o 4 passes. La jornada va servir com a exemple del que passa en molts sectors d'activitat que són conservadors i que fan servir les noves tecnologies poc o menys del que ho podrien fer. A més, en el cas del vi, moltes vendes es mouen encara per veure i on s'ha conservat el producte al celler i poder tastar el vi o el cava en qüestió. En definitiva, vam assistir a un interessant debat, sobretot en el paper que ha de tenir el món del vi en aquesta era digital a la que estem abocats, que canviarà molts hàbits i costums. Però els nous mercats emergents són els que creiem marcaran la línia a seguir.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
Fa un temps que en el nostre espai no parlem en profunditat de la situació dels boscos de casa nostra i del sector forestal en general. Per analitzar-la, conversem amb Joan Rovira, secretari general del Consorci Forestal de Catalunya. Bon dia, senyor Rovira, i benvingut de nou al nostre espai.
Hola, bon dia, sí, és un plaer.
Sí, avui tenim moltes dificultats per contactar també el tema de la cobertura. Mirarem aviam com ho podem solucionar, això. La pregunta, bueno, és un dels problemes que tenen els propietaris forestals i quan vas d'això el tema, que precisament una de les preguntes tractarem aquest tema, el tema de la cobertura. Quina és la situació a dia d'avui dels boscos catalans? Hi va disminuint el nombre de propietaris o aquest es manté?
No, el nombre de propietaris no disminueix. De fet, nosaltres el que sempre diem és que s'ha de diferenciar d'un propietari forestal, que propietaris forestals de casa nostra n'hi ha molts, de fet no estan ni quantificats, més de 200 i 20.000 persones. Per què? Bàsicament perquè el bosc, amb la mesura que han anat deixant les activitats tradicionals, han anat creixent i han anat invaent zones que abans eren de pastura o que eren antigues vinyes o antigues feixes de conreu. No? Llavors, està clar, quan nosaltres parlem de propietat forestal, parlem de silvicultors actius. I la bona notícia és que els silvicultors actius, la gent que està compromesa amb la gestió i amb la, i amb la, amb la gestió responsable i amb el cuidat dels boscos, aquesta, aquest grup de gent sí que va creixent.
Uh-huh. I llavors, i la situació dels boscos, quina és a hores d'ara? Bueno,
doncs la veritat és que nosaltres som optimistes, perquè, vulguis o no, el mercat de la fusta, evidentment, ha passat i ha passat sempre una situació molt complicada que encara no s'ha recuperat, vulguis o no, no només a casa nostra, sinó a tot Europa, el que és el tema de fusta per construcció ha tingut una batecada forta, però amb la mesura que s'han anat recuperant les exportacions, tot el tema d'embalatge, que amb un percentatge molt i molt alt també és en base a fusta, ha anat funcionant i s'ha anat activant. I a la vegada hem recuperat ja, jo diria que ja portem prop de 10 anys, sí, ben bé 10 anys, amb aquest camí positiu, hem recuperat una utilitat que quasi que havíem perdut i que havia sigut una utilitat principal dels nostres boscos, que és l'energia, la bioenergia. I avui en dia doncs, ja tenim una part molt important, prop del 50% dels aprofitaments, que van per fer energia verda, que substitueix energia fòssil i, evidentment, és una millora per tots, en termes econòmics, ambientals i també forestals.
Uh-huh. El que sí sembla que està augmentant, per exemple, és el tema del suro, no?
Sí, el tema del suro és una altra bona notícia que tenim. Els propietaris forestals, aquesta part activa de propietaris a Catalunya són al voltant de 3.000 propietaris, gent que té plans de gestió. Pla de gestió no deixa de ser un contracte, per dir-ho així, entre el propietari i la societat a través de l'administració forestal, on nosaltres ens responsabilitzem de fer la gestió sota unes directrius acordades a nivell internacional en tema ambiental i també en tema social, de riscos, etcètera. Llavors, tota aquesta gestió, amb el cas concret i puntual del suro, doncs la veritat és que ara fa uns pocs anys, estem parlant de 2012, 2013, ens teníem molt preocupats perquè la indústria s'havia concentrat. Teníem un, bàsicament, un gran comprador de suro de qualitat i aquesta empresa va fer fallida. El que vam fer a través del Consorci Forestal, a través de l'associació, va ser crear una empresa, Quality Suder, que és dels propietaris qui es dedica a comercialitzar el producte dels seus socis buscant, maximitzant el valor i buscant mercats no només aquí a Catalunya, sinó fora de Catalunya, per aprofitar al màxim un potencial que té el nostre suro, que és un suro que sí que té uns creixements més petits que el suro, per exemple, de zones com Extremadura o com Andalusia, perquè les condicions de creixement són diferents. Aquí les suredes les tenim a la muntanya i allà les tenen amb deveses, per tant, evidentment, amb una disponibilitat d'aigua, també i de nutrients molt més gran. Aquí, per dir-ho així, el suro pateix més al créixer, però aquestes condicions de creixement fa que el producte sigui molt més dens i pel taponat de vins de qualitat sigui molt més apreciat. Per tant, el suro que tenim bo és molt més bo. El suro català és un suro reconegut internacionalment com un suro especial. Què passa? La indústria, moltes vegades, ja sigui pels seus processos, per la industrialització dels processos, és un producte que s'ha de treballar d'una forma, a vegades, molt tradicional i no li donar la importància que té. Nosaltres, a través d'aquesta empresa, que és una empresa feta i propietat dels propietaris, què hem fet? Doncs estem treballant amb empreses d'aquí i també amb empreses de fora d'aquí, val? Per una altra vegada tornar a posar en valor aquest producte. I això realment, a nivell de propietaris i a nivell de mercat, ha sigut reconegut i avui en dia aquesta empresa, que és Quality Suder, és una referència. I a més, el mercat vitivinícola és un mercat que està funcionant. Estem treballant en projectes per buscar, per exemple, utilitzacions sortides al suro de baixa qualitat, nosaltres en diem rebuig, i tot això fa que avui en dia la demanda de suro vagi creixent. Tenim menys suro del que el sector demana. Per tant, els preus estan creixent i gràcies a aquesta feina que es fa a través de l'empresa dels propietaris, no només creixen els preus, sinó que el propietari té algú que amb el seu mateix criteri s'aprofita de treure'n el màxim possible dels nostres boscos. I això és una molt bona notícia.
Però a part, coincideix també que el sector vitivinícola va semblar uns anys que s'apostava per uns altres tipus de taps, i jo he fet un reportatge recentment que ha tornat, que ha fet un gir també. O sigui, independentment d'aquesta aposta que heu fet vosaltres, i també ha coincidit la conjuntura que el propi mercat vitivinícola, que va també apostar per unes altres variants de taps, ara torna a apostar per aquest suro, sobretot de qualitat, no?, que diem. Vull dir que també ha coincidit una mica tot, no?
Correcte. No només pel suro de qualitat, que és el que dèiem abans, no?
Sí, sí.
És per taps de... és per vins de guarda. La indústria del suro, que és una indústria realment molt potent i molt concentrada, tenim indústries que estan entre les 25 empreses forestals del nivell mundial, com pot ser, per exemple, Morim, indústries importants, com pot ser el grup Oeneo, que són indústries que han fet una inversió importantíssima, espectacular, en temes d'innovació i tecnologia. I que han fet, a través d'aplicar la tecnologia a un producte natural i reciclable, com és el suro, han fet que aquest producte tingués millors prestacions i fos competitiu, i fos més competitiu en preu que els taps de silicona, que era una mica els fins fa uns anys semblava que ens estaven amenaçant i que ens volien guanyar la partida. Per tant, els propietaris han fet un pas endavant i la indústria també. I una, el suro està guanyant, tenim moltes més aplicacions, ja sigui amb suro de qualitat o sigui també amb rebuig, per exemple, per fer aïllaments, projeccions, parquets, per fer moltes i moltes coses que es poden fer, tractament d'aigua residuals, que es poden fer amb granulat de suro, i per altre costat, la part de l'oferta, que som els propietaris, ens hem ajuntat, ens hem organitzat, i ja no només mirem el bosc, que evidentment ho hem de fer, perquè cuidar els boscos i cuidar en conseqüència el nostre país és la nostra primera responsabilitat, però ja no només ens fixem amb la producció i amb la gestió del bosc, sinó que també mirem molt a la indústria per veure com realment els hi podem subministrar el producte, doncs, amb unes condicions, amb unes qualitats i, evidentment, organitzant una oferta que això realment acaba resultant en una aliança que és molt sòlida, que és molt poderosa. En aquest sentit, el mercat vive, la indústria juga al nostre favor i el propietari no s'ha quedat esperant. El propietari també ha fet un pas endavant i avui en dia, doncs, jo diria que a nivell de la preparació del primer procés de preparació del suro, som una referència aquí a Catalunya i al conjunt de l'Estat.
I enguany estan molt secs els boscos. El tema dels incendis, que és un tema que sempre els preocupa a vostès, com ho veu aquest any?
Sí, ens preocupen molt els incendis, però no per la pluviometria, que aquest any ha sigut, jo diria, realment espectacular.
Sí, sí.
I realment espectacular també per la campanya del suro, que realment es presenta d'entrada molt bona. Avui ja sabem que el temps és una mica...
Sí.
És boig, no? Vull dir que estiu a vegades, però realment la climatologia no ens preocupa. El que sí que ens preocupa, i ens preocupa molt, és la falta d'inversió, i la falta d'inversió en una política que ja portem 20 anys defensant, que és de millora, de posada en gestió i en aprofitament del bosc. El que és important entendre és que ni que tinguem anys climatològicament bons com aquest, el clima, el clima està canviant per efectes molt diferents, el canvi climàtic, i també hi ha un procés de canvi global que afecta molt i molt els boscos. I això els boscos ho estan patint, i ens ho expliquen. I a través de què ens ho expliquen? Ens ho expliquen a través de d'arbres de debilitat, a través d'arbres morts, a través de plagues com la processionària, com Marsococcus, per exemple, a les pèries d'insignis de la comarca de la Selva, com plagues de tomicos, que són realment molt espectaculars. Si anem per l'autopista de la costa a la comarca del Maresme, a través de plagues com el Corral Sur, totes aquestes coses ens preocupen molt. I jo diria que ara, una mica, on hem de posar, on hem de carregar les tintes, és amb tota aquesta gestió que des del Consorci hem defensat sempre, i hem de posar dos cullerades. A nivell de propietaris, n'estem convençuts. Està creixent els propietaris que aposten per aquest contracte social, per aquest pla tècnic, una gestió responsable, però aquí, malauradament, l'administració no ens està acompanyant. Encara segueix, encara s'ha quedat una mica amb el discurs del segle passat de posem diners en franges per evitar els focs, per totes aquestes coses, i nosaltres diem, sí, doncs que si hi ha un foc, no pararem en franges. Però el foc, el que hem dit sempre, no? Els focs es combaten a l'hivern. Mm-hmm. I això, desgraciadament, encara no hem sigut capaços de fer entendre la nostra administració.
Pues mira que porteu anys dient-ho, eh?
Portem anys dient-ho, però l'any passat ja vam denunciar que els ajuts a la gestió del bosc per part dels propietaris havien caigut en un mínim històric, des de que estem dintre de les polítiques de desenvolupament rural, i malauradament avui s'estan denegant el 80% de les sol·licituds d'ajuts que fan els propietaris de boscos. Vull dir que tenim un plantejament, jo diria una organització, una administració, un centre de la propietat forestal, que és l'enveja de tot el país. Tenim un cotxe, si em permeteu l'expressió, que funciona, un cotxe molt potent, tenim un producte que pot, que amb aquest vehicle podem anar molt lluny, però no li posem gasolina. I aquí sí que estem molt preocupats.
Fem una petita pausa i tot seguit continuem ja parlant de les jornades tècniques que organitzeu cada any. I hauríem de ser una mica... Allò se'ns està... Tenim moltes preguntes encara per fer i poc temps. Llavors fem aquesta petita pausa i tot seguit continuem.
Vinga. Del camp a taula.
Saps on em poden ajudar amb la paperassa de l'Adun?
Esclar, fes com jo. Apropa't a una oficina d'Agrobanc, domicilia l'Adun i oblida't de tot, perquè ells s'encarreguen dels tràmits, de les gestions, i si et cal, també te l'anticipen. Ei, i a més t'emportes unes tisores de podar.
A CaixaBank comptem amb prop de 1.000 oficines Agrobanc i més de 3.000 professionals agraris que avalen el nostre compromís total amb el sector. Agrobanc, compartim horitzons.
Divendres 2 de juny torna la nostra nit i la teva. Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any iniciarem la vetllada a la Basílica de Santa Maria del Mar a les 8 del vespre amb l'actuació del Cor Vivace i a 2:15 el sopar a la Llotja de Mar, passeig d'Isabel II 1 de Barcelona. Una nit presidida per l'arcabisbe Joan Josep Omella. A més, aquest any, amb la teva entrada, participaràs directament als sorteig d'obsequis i sorpreses. El divendres 2 de juny torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, la teva nit. Més informació i reserves al 93 409 27 70 i a lanit@radioestel.cat. Atenció, places limitades, tens temps fins al 30 de maig.
Continuem parlant amb Joan Rovira, secretari general del Consorci Forestal de Catalunya, i ara ho farem de les jornades tècniques que organitza cada any el Consorci, que han arribat ja a la 34a edició, i han tocat molts temes aquest any, senyor Rovira, sí. I voldria, allò una mica rapidet, però que anéssim tocant tots aquests temes que han anat tocant. Per exemple, un ha estat el de la mecanització dels treballs forestals.
Sí.
Què ens pot dir al respecte?
Jo m'agradaria, sobre el tema de les jornades tècniques, lligar-ho també, no? Vull dir, perquè abans en parlar, no?
Sí.
Vull dir, dels boscos, dels propietaris forestals, la gent és conscient de la importància de la gestió responsable, tenim instruments, la gent es creu aquests instruments, se'ls fa seus, muntem empreses, portem economia, portem bioeconomia al bosc, i això realment pot fer que els nostres boscos avancin amb la mesura que el nostre país creix, no? Diuen moltes vegades que la qualitat, l'esforç en la conservació del medi natural és un indicador de la maduresa i de la qualitat de vida a un país. No? Doncs aquesta maduresa va creixer. Però llavors hem comentat també la dificultat que tenim per moltes vegades l'administració ens acompanyi en aquest viatge. I a les jornades tècniques que comentàvem hem tocat un dels temes que realment ara ens preocupen molt, que són tots els temes de biodiversitat i tots els temes de gestió, per exemple, per la millora d'aquesta biodiversitat. I això actualment penso que segurament ara és el tema més important que tenim a sobre la taula, perquè una cosa que ens hem trobat també és que després de 20 anys de treballar en aquesta línia i de fer aquests esforços, l'administració, en aquest sentit, se'ns està dividint, se'ns està escapant de les mans a nivell de país. Hem creat moltes vegades per problemes dintre de la mateixa estructura de l'administració, per problemes de governança dintre dels diferents departaments de territori, d'agricultura, hi han diferències i diferències de plantejament que ens acaben afectant. Per això nosaltres fem jornades per fer veure que quan parlem, per exemple, de conservació i de biodiversitat, que ha sigut el motiu d'una de les jornades, estem parlant de gestió del bosc i estem parlant també d'aprofitaments i parlem de la planificació i parlem de propietaris. I ara, i lliure amb una de les coses que em sembla que és important comentar, ens trobem, per exemple, que a nivell d'administració fem un pas enrere, no? I ens trobem amb propostes d'agències, concretament en tenim una al Parlament, una proposta d'agència del patrimoni natural que va completament en contra d'aquestes directrius. Nosaltres hem defensat sempre, i no nosaltres, les directrius internacionals en temes de conservació de la biodiversitat, que la conservació té tres potes. La conservació, l'aprofitament responsable dels recursos i el repartiment just i equitatiu dels drets i dels deures que moltes vegades comporta l'esforç de conservar un patrimoni. Per exemple, quan parlem d'ajuts al bosc, evidentment, aquí hi ha d'haver un esforç per part de l'administració pública per recuperar boscos afectats per plagues, boscos afectats per cremades, tot aquest tipus de coses. Doncs bé, són aquestes tres potes, no? I, malauradament, ara, a nivell d'administració, això és molt dividit. Tenim una proposta d'agència, estem fent una feina al marge de les jornades molt important de conscienciació a nivell de la mateixa administració, val? Per demanar i per demanar que aquest tipus de propostes es retirin i es tirin en compte. Perquè realment això considerem que és un tema que ens preocupa i que pot tirar enrere amb els passos endavant que s'han fet durant tots aquests anys.
Sí, però per exemple, d'aquests temes, per exemple, sí. Hi ha altres, abans ho has esmentat, el tema de la processó, més que veiem els ciutadans, no tant vostès, però que veiem des de fora, no?, com el tema de la processionària, que hi ha hagut un increment brutal, en zones on no havia arribat, ara està arribant, del país. El tema, per exemple, de la fauna salvatge, que hi ha un increment que suposo que també afecta perquè danya el bosc.
Tot això, fauna salvatge, plagues, aprofitaments, boscos perduts, tot això va molt vinculat a això que estàvem comentant ara.
Això dic.
Perquè, vulguis o no, quan estem parlant de fauna salvatge, de què estem parlant? Estem parlant de determinades espècies, algunes d'elles, com el caviol, que es van introduir a aquest país no fa tants anys i que no s'han gestionat. Llavors, el principal problema que tenim avui en dia, creiem nosaltres, és la visió urbana que hi ha, la visió que s'està impunt i que s'està imposant sobre la gestió sobre el medi natural, i una visió bàsicament urbana, perquè no s'incorpora la gestió i no s'incorpora la feina que estem fent de formació de propietaris, de plans tècnics, d'aprofitament responsable dels recursos, per exemple, en totes aquestes polítiques de conservació. I què ens passa? Ens passa que sense gestionar-la, i això vol dir, per exemple, controlar la seva proliferació, s'acaba traduint en plaga. Per tant, avui en dia el cabirol és una plaga. I avui en dia el senglar és una plaga. I malauradament, nosaltres moltes vegades, des d'una postura, jo diria, evidentment, des d'una postura potser poc informada, però sí respectuosa i molt legítima, anem en contra, o ens posicionem en contra, de col·lectius, de caçadors, de propietaris, que tiren endavant propostes per evitar que aquestes poblacions i aquests problemes creixin. Val? A través, per exemple, de permisos per incrementar permisos de caça, totes aquestes coses. No? Llavors, està clar, si no som capaços d'integrar aquestes dues visions, el que és la gestió dels recursos naturals, de la conservació, si no les posem a sobre una mateixa taula, això, evidentment, el que ens porta és a contradiccions molt i molt importants. I contradiccions com la que no hem comentat, per exemple. Ara se'ns està parlant de l'Agència de la Natura, però l'Agència de la Natura només s'hi vol posar una part dels boscos i els altres boscos que no són natura. i se'ns està parlant.
Disculpi, disculpi que el talli, és que ens queden 2 minuts.
Sí.
I volia tocar...
Jo només això, vull dir que avui en dia, en temes de formació, estem avançant molt, però, malauradament, estem tenint un pas enrere i estem tenint molts problemes per fer entendre això a la nostra mateixa administració.
Perquè, per exemple, un altre tema que han tocat també és la utilització de dispositius mòbils per a la gestió forestal i tenim moltes dificultats de cobertura a la mateixa ciutat de Barcelona, a vegades. Vull dir que, tampoc se'ls ajuda gaire amb aquestes coses.
Però realment... un món que està molt tecnificat. I realment, a través de GPS i a través de sistemes, a través de vols aèris i tecnologies com pot ser la tecnologia OLIDA, totes les necessitats que nosaltres tenim d'informació sobre l'estat dels nostres boscos, perquè realment, si volem agafar un patrimoni tan important com és els nostres boscos, que són el 60% del país, i el volem millorar, el primer que hem de saber és on som. I per saber on som, l'hem de valorar, l'hem de quantificar i hem de tindre els mecanismes per fer-ne un seguiment. I aquí entre dispositius mòbils i moltes tecnologies. I aquestes tecnologies les tenim. Jo diria que ara el problema no és tant amb l'actitud dels propietaris, amb els mercats, amb les tecnologies que tenim, que les tenim i moltes, centres de referència, centre tecnològic i forestal, crear... Ara el problema que tenim és més un problema de governança. I és un problema periòdic. Moltes vegades hi ha una visió, jo diria, reaccionària de la gestió dels boscos, una visió d'escolta de no toquem, la conservació passa pel no tocar, i malauradament ara, suposo que molta gent, veient que les coses comencen a funcionar, diuen, escolta, compte que no ens passem de la ratlla, posem-hi freni. I això nosaltres considerem que és un error.
Doncs amb aquest missatge... és que ja estem fora de temps.
Isidre, jo només dir-te que tota aquesta feina...
Però tenim pendent...
...està posant en marxa...
Tenim pendent per
la... ...és una feina molt important i feta amb molts instruments que garanteixen la legalitat i que garanteixen el bon fer, per dir-ho així, dels propietaris. I sí que m'agradarà que un altre dia en puguem parlar.
No, el que vull és, quan comencem la propera temporada, que haurà passat l'estiu i d'això, parlar amb temps, aviam si també trobem un dia que pugui venir aquí als estudis i parlar amb més tranquil·litat. Ens han quedat molts temes pendents.
Tenim un seguit de propostes a nivell de govern. Aquestes propostes,
aviam si les podem.
Demanes vista, si ho podem fer abans de l'estiu, també m'agradarà.
Doncs moltes gràcies per haver-nos atès. I tenim pendent una xerrada d'aquí uns mesos.
Gràcies a vosaltres.
Del camp a la taula. Els dissabtes a 1 PM a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Divendres 2 de juny torna la nostra nit i la teva. Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any iniciarem la vetllada a la Basílica de Santa Maria del Mar a les 8 del vespre amb l'actuació del Cor Vivace i a 9:45 el sopar a la Llotja de Mar, passeig d'Isabel II 1 de Barcelona. Una nit presidida per l'arcabisbe Joan Josep Omella. A més, aquest any, amb la teva entrada, participaràs directament als sorteig d'obsequis i sorpreses. El divendres 2 de juny torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, la teva nit. Més informació i reserves al 93-409-2770 i a lanit@radioestel.cat. Atenció, places limitades, tens temps fins al 30 de maig. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Del camp a taula.
Els preus agraris. Cereals i leguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el blat farratger ha cotitzat el dimarts 23 de maig a 184 euros per tona. Repeteix, el blat de moro francès a 188 euros, baixa 2 euros. L'alfals granulat a 155 euros per tona es manté. La colza importació a 224 euros per tona disminueix 1 euro i la garrofa a 168 euros per tona repeteix.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja s'ha fixat a 1,24 euros, augmenta 3 cèntims, i el groc viu a 1,40 euros al quilo. Es manté respecte a la darrera setmana. El broiler blanc canal sobre escorxador s'ha fixat a 2,05 euros al quilo, puja 4 cèntims, i el groc canal a 2,07 euros al quilo. Repeteix en relació a la setmana anterior. La gallina pesada ha marcat 7 cèntims d'euro al quilo i el gall 5 cèntims d'euro al quilo, mantenint-se els dos preus respecte a la darrera setmana.
Ous.
El preu per dotzena a la categoria XL de més de 73 grams ha cotitzat a la Llotja de Bellpuig a 1,05, repeteix. A la categoria L de 63 a 73 grams a 0,88 euros, baixa 2 cèntims. A la M de 53 a 63 grams a 0,76 cèntims d'euro, disminueix 4 cèntims. I a la S de menys de 53 grams a 54 cèntims d'euro, baixa 1 cèntim.
Bequí de carn.
El vaquí de carn creuat femella de 180 a 240 quilos per canal s'ha fixat aquesta setmana a Mercabarna i a Merco Lleida a 4,34 euros a la categoria E, a 4,15 euros a la U, a 3,90 euros a la R i a 3,51 euros a la O. Totes les cotitzacions es mantenen en relació a la setmana anterior.
Porcí.
Les costelles de porc de Girona per a majoristes han cotitzat el 23 de maig a la secció de porcí del mercat carnir ramader i avícola de Barcelona entre 2,90 i 2,93 euros per quilo. El llom canya entre 3,52 i 3,55 euros per quilo. La costella entre 3,80 i 3,83 euros al quilo. El filet entre 4,80 i 4,83 euros per quilo. I el cap de llom entre 3,15 i 3,18 euros per quilo. Tots els preus repeteixen respecte a la darrera setmana.
Oví.
El xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 8,30 euros al quilo per canal a l'escorxador de Mercabarna. El de 10,6 a 12 quilos a 7,90 euros al quilo per canal. I el de 12,1 a 14 quilos i mig a 7,40 euros al quilo per canal. El cabrit ha marcat 11,80 euros. Tots els preus es mantenen en relació a la setmana anterior.
Conill.
I el conill de 1.750 a 2.200 grams s'ha fixat a la Llotja de Bellpuig a 1,70 euros.
Del camp a taula.
Saps on em poden ajudar amb la paperassa de la DUN?
Esclar, fes com jo. Apropa't a una oficina d'Agrobanc, domicilia la DUN i oblida't de tot, perquè ells s'encarreguen dels tràmits, de les gestions, i si et cal, també te l'anticipen. Ei, i a més t'emportes unes tisores de podar.
A CaixaBank comptem amb prop de 1.000 oficines Agrobanc i més de 3.000 professionals agraris que avalen el nostre compromís total amb el sector. Agrobanc, compartim horitzons.
Els preus agraris. Cereals i leguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el blat farratger ha cotitzat el dimarts 23 de maig a 184 euros per tona. Repeteix, el blat de moro francès a 188 euros, baixa 2 euros. L'alfals granulat a 155 euros per tona es manté. La colza importació a 224 euros per tona disminueix 1 euro i la garrofa a 168 euros per tona repeteix.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja s'ha fixat a 1,24 euros, augmenta 3 cèntims, i el groc viu a 1,40 euros al quilo. Es manté respecte a la darrera setmana. El broiler blanc canal sobre escorxador s'ha fixat a 2,05 euros al quilo, puja 4 cèntims, i el groc canal a 2,07 euros al quilo. Repeteix en relació a la setmana anterior. La gallina pesada ha marcat 7 cèntims d'euro al quilo i el gall 5 cèntims d'euro al quilo, mantenint-se els dos preus respecte a la darrera setmana.
Ous.
El preu per dotzena a la categoria XL de més de 73 grams ha cotitzat a la Llotja de Bellpuig a 1,05, repeteix. A la categoria L de 63 a 73 grams a 0,88 euros, baixa 2 cèntims. A la M de 53 a 63 grams a 0,76 cèntims d'euro, disminueix 4 cèntims. I a la S de menys de 53 grams a 54 cèntims d'euro, baixa 1 cèntim.
Vaquí de carn.
El vaquí de carn creuat femella de 180 a 240 quilos per canal s'ha fixat aquesta setmana a Mercabarna i a Merco Lleida a 4,34 euros a la categoria E, a 4,15 euros a la U, a 3,90 euros a la R i a 3,51 euros a la O. Totes les cotitzacions es mantenen en relació a la setmana anterior.
Porcí.
Les costelles de porc de Girona per a majoristes han cotitzat el 23 de maig a la secció de porcí del mercat carnir ramader i avícola de Barcelona entre 2,90 i 2,93 euros per quilo. El llom canya entre 3,52 i 3,55 euros per quilo. La costella entre 3,80 i 3,83 euros al quilo. El filet entre 4,80 i 4,83 euros per quilo. I el cap de llom entre 3,15 i 3,18 euros per quilo. Tots els preus repeteixen respecte a la darrera setmana.
Oví.
El xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 8,30 euros al quilo per canal a l'escorxador de Mercabarna. El de 10,6 a 12 quilos a 7,90 euros al quilo per canal. I el de 12,1 a 14 quilos i mig a 7,40 euros al quilo per canal. El cabrit ha marcat 11,80 euros. Tots els preus es mantenen en relació a la setmana anterior.
Conill.
I el conill de 1.750 a 2.200 grams s'ha fixat a la llotja de Bellpuig a 1,70 euros.
Del camp a taula.
Saps on em poden ajudar amb la paperassa de la DUN?
Esclar, fes com jo. Apropa't a una oficina d'Agrobanc, domicilia la DUN i oblida't de tot, perquè ells s'encarreguen dels tràmits, de les gestions, i si et cal, també te l'anticipen. Ei, i a més t'emportes unes tisores de podar.
A CaixaBank comptem amb prop de 1.000 oficines Agrobanc i més de 3.000 professionals agraris que avalen el nostre compromís total amb el sector. Agrobanc, compartim horitzons.
El producte.
En aquesta secció que oferim amb la col·laboració de Mercabarna, conversem en primer lloc, com sempre, amb Josep López, del Mercat Central del Peix. Bon dia, Josep.
Bon dia, Isidre. Una setmana més amb vosaltres.
Sí, i perquè ens diguis quins són els peixos que més s'han comercialitzat aquesta setmana i d'on procedien.
Pues bueno, tenim diversos orígens i bones entrades de peix de just d'arrossegament o volanta, capturat a les costes de Dinamarca, de les Illes Britàniques, de França i de la cornisa cantàbrica. Tenim just de palangre, de les costes gallegues, del litoral cantàbric i de la zona del sud africana. Gall o bruixa, procedent de les Illes Britàniques, d'Irlanda, França i de les costes gallegues. Llenguado de França, del cantàbric, de Galícia i del sud peninsular. Llenguadina del litoral de Dinamarca, d'Escòcia, de les costes de França i de la zona del Cantàbric. També hem tingut molt bones entrades de sardines de les costes del Cantàbric, del litoral catalano-llevantí i del sud peninsular, sorell del Cantàbric, del sud peninsular i de les costes de Llevant, i saitó, aquest no pot faltar, del Cantàbric, d'Andalusia, de les costes llevantines i del litoral català.
I pel que fa al marisc, com ho tenim?
Pues més o menys igual que la setmana passada. Tenia en principi el musclo, tant el de Viver com el de Roca, procedent de les costes de Galícia, de França i d'Itàlia. La xirla o rossellona, que ens ve de Galícia, de França, d'Itàlia i de les costes portugueses. I per finalitzar tenim bona entrada d'escamarlà, de les Illes Britàniques, de França, de Galícia i de les costes catalanes.
Doncs moltes gràcies, Josep, i contactem de nou d'aquí 7 dies per saber quin peix marisc haurà estat el més comercialitzat aquí al Mercat Central del Peix i la seva procedència.
Estupendo, gràcies a vosaltres i fins la propera setmana.
Tot seguit parlem amb la Susana Espuro del Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Bon dia, Susana.
Bon dia, Isidre.
Quines són les fruites que més s'han comercialitzat i quina procedència tenien?
Doncs mira, en fruites aquesta setmana les més comercialitzades són el préssec, la nectarina, la cirera i l'albercoc. I els orígens variats, València, Sevilla, Tarragona, Lleida.
Ja comencem a tenir aquesta fruita típica d'aquesta època.
Sí, de la calor.
Sí. A més ja tenim la calor a sobre. I pel que respecta a les hortalisses?
Doncs les hortalisses també comença a notar que fa calor, eh? El tomàquet, el pebrot, l'enciam són de les més comercialitzades. I els seus orígens, doncs, Almeria, Múrcia, Barcelona.
I de quin producte ens explicaràs més coses avui?
Doncs us explicaré quatre coses del tomàquet.
Doncs ja ens pots explicar aquestes quatre coses del tomàquet, que a més ve molt de gust aquests dies. Bueno, jo la veritat que em menjo tot l'any, però a sobre quan...
Quan és època.
Sí, quan és aquesta època encara molt més.
Sí, ara l'estiu ve més de gust menjar que... tomàquet.
A més no te n'adones que si el pa fas servir tomàquet, sí. Que si fas un sofregit, tomàquet.
Sí.
Que si això... I a part el que fots a l'amanida, amb la qual cosa el tomàquet està molt present, almenys a la meva vida.
Sí, tant que sí.
O sigui, explica'ns una mica més del tomàquet.
Doncs mira, la tomaquera és una planta d'origen americà. En concret es considera que és oriunda de l'Equador, del Perú i de la zona nord de Xile, que la seva introducció a Europa va tenir lloc des de Mèxic. Al principi, l'acceptació del tomàquet a Europa va ser molt escassa perquè es relacionava amb algunes espècies de plantes verinoses. A mesura que aquesta idea es va anar desapareixent, el consum del tomàquet va començar a augmentar fins a fer-se molt, molt popular al segle XVIII. És l'època en què es va produir la desaparició de la salsa de tomàquet i no va ser fins al segle XX quan el seu cultiu es va estendre per tot el món. A veure, actualment el tomàquet és un dels aliments més populars d'Europa, degut que empara la seva versatilitat i la seva facilitat per combinar bé amb una ampla varietat d'aliments i d'herbes aromàtiques. Varietats de tomàquet existeixen cents de varietats i normalment les classifiquen...
Milers.
Sí, exacte. Segons l'ús, la mida, la forma, hi ha per tots els gustos. Normalment la manera que fem servir el Montserrat, molta gent... És un tomàquet que ara té molta acceptació és el de cirera o cherry. I normalment per cuinar els que més fem servir són el d'Aniela i el Pere, i el de Pere. Llavors, a veure, la seva millor època, encara que podem trobar tomàquets durant tot l'any, com hem dit abans, els de millor qualitat, sobretot per a l'amanida, són els que es recullen els mesos d'estiu. El seu valor nutritiu i el seu perfum són més grans quan el tomàquet madura al sol, a ple camp. Ara comença ja a venir tomàquet d'aquí, de la zona nostra. Potser quan més calor, als mesos de juliol i agost, és quan més sabor, però els que tenim ja aquí de la zona del Maresme ja són molt, molt bons. I igual que els pebrots i les albergines comparteixen aquesta època, no? I els tomàquets suporten millor altes temperatures i és molt sensible al fred. Per això diuen que la millor època en quant a sabor i a tamany és als mesos de calor. A veure, el tomàquet és un aliment que és poc energètic. Porta res, diuen que sobre unes 20 calories pels 100 grams i que el seu component majoritari és l'aigua seguit dels hidrats i del carboni. Té una bona aportació de sucres simples i és superior al d'altres verdures i sobretot això és pel seu sabor dolç que té. És una font interessant en fibra, en minerals com el potassi, el fòsfor, vitamines, que destaquen són la C i la E, i la vitamina A. A veure, sempre parlem de com triar-los i conservar-los. Si es prefereixen fruits ben madurs, perquè hi ha gent que li agrada el tomàquet, o més madur, a mi, per exemple, m'agrada que el tomàquet estigui dur, no m'agrada el tomàquet tou, no? S'ha d'escollir els colors vermells vius, la pell llissa i que es sentin tous al tacte. Això per a gent que els agrada madurs. I al contrari, si no t'agraden madurs, els giran els més ferms i de color rosat. Que estigui proper al vermell, però que no estiguin massa vermells. I s'han de rebutjar els que siguin massa tous, clar. Si el tomàquet que hem comprat no està lo suficientment madur com ens agradaria, s'ha de conservar en un lloc fresc, però no sota la llum directa del sol. Llevat que el tomàquet estigui madur del tot, aquests no s'han de col·locar a la nevera perquè la temperatura freda evita que acabin de madurar i afecta molt el seu sabor.
O sigui, posats en un lloc semifresc, per entendre's, sí. Que no li toqui la llum del sol.
Exacte.
I tampoc molt a prop del fred.
El que sí que s'aconsella és que si comprem tomàquets i no els hem de consumir tots al mateix temps, és comprar alguns tomàquets més verds perquè quan els vulguem fer servir ja estiguin en el punt de maduració que volem.
Bueno, això passa amb la fruita, també, amb alguna fruita.
Sí.
Hi ha alguna cosa més?
Doncs, bueno, a veure, el tomàquet per preparar-lo... Molta gent el tomàquet el consumeix cru o amb salsa de tomàquet, amb amanides, amb sucs, es pot cuinar a la planxa arrebossat, fer una mica al forn, amb julivert... Bueno, crec que té moltes possibilitats.
Doncs moltes gràcies, Susana, i tornem a posar-nos en contacte amb tu la propera setmana. Avui hem sabut més coses del tomàquet, d'aquest producte que molts tenim cada dia al costat, bueno, a la cuina,
sí.
Però que també és bo saber una mica de la seva procedència i totes aquestes curiositats. I tots sabem que hi ha, com deies tu, cents i cents de varietats, però sempre també saber triar-los, per entendre's, no? Una mica en funció del consum que hem de fer.
Exacte, sí.
Doncs tornem a posar-nos en contacte amb tu la propera setmana.
Fins la setmana que ve.
I fins aquí la secció setmanal del producte.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. El plat.
En aquesta secció oferim receptes de temporada elaborades des del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, que ens du en Joan Trias. Què tenim avui, Joan?
Doncs, Isidre, avui us porto un peix, en concret un pagell farcit.
I quins ingredients caldran per fer aquesta recepta?
Preneu nota, per 4 persones necessitarem 4 pagells, 4 patates mitjanes, una ceba, 2 ous, 2 grans d'all, 40 grams de formatge parmesà ratllat, una llesca de pa, 25 grams de tàperes, 4 cullerades d'oli d'oliva, 6 brins de safrà, julivert fresc, pebre negre molt i sal.
I ara, Joan, explica als nostres oients com han d'elaborar aquest pagell farcit.
Doncs en primer lloc es netegen els peixos, se'ls treu les escates, es salpebren i es reserven. A part, es pela i es talla la ceba molt fina. Es bull un dels ous, es refreda, es pela i es talla en trossos. En un morter es fa una picada amb els alls, el formatge, l'ou, l'ou cru, les tàperes, la molla del pa, una cullerada d'oli, l'ou dur i la ceba. A continuació, es farceixen els peixos amb aquesta preparació, es pelen les patates i es tallen en rodetges fines, es fa un llit de patates en una safata d'anar al forn i es disposen els peixos sobre les patates. Es mulla amb la resta d'oli, un got d'aigua i s'hi posa el safrà. Es cou al forn a una temperatura suau d'uns 180 graus. Quan les patates estiguin cuites, ho estarà el peix també. I ja està, ja el tenim llest per a servir taula. Fins aquí la nostra recepta d'avui. Bon profit.
Del camp a la taula, els dissabtes a la 1 del migdia, a Ràdio Estel.
Saps on em poden ajudar amb la paperassa de la DUN?
Esclar, fes com jo. Apropa't a una oficina d'Agrobanc, domicilia la DUN i oblida't de tot, perquè ells s'encarreguen dels tràmits, de les gestions, i si et cal, també te l'anticipen. Ei, i a més t'emportes unes tisores de podar.
A CaixaBank comptem amb prop de 1.000 oficines Agrobanc i més de 3.000 professionals agraris que avalen el nostre compromís total amb el sector. Agrobanc, compartim horitzons.
La música de la gent del camp.
Avui ha estat l'Eduard Gelpi, responsable de Làctics a Catalunya de l'empresa Calidad Pascual, qui ha triat una cançó. I la que ha escollit és Imagine, de John Lennon, el senzill més venut de la seva carrera com a solista d'aquest membre dels Beatles.
No hell below us.
Del camp a taula. L'agenda.
Avui, dissabte 27 de maig, es realitza a Santa Coloma de Farners una jornada tècnica sobre la nova normativa en la comercialització de fusta i campanya del suro 2017. A Riudarenes, una sobre plagues i malalties en horticultura ecològica, i a Solsona, la setena jornada de masies més sostenibles sobre la transició energètica al segle XXI. Dimarts 30 es du a terme a Ballester, a la Seu d'Urgell, una jornada sobre experiències i punts de vista en la classificació de la fusta. Al Prat de Llobregat, una sobre fertilitat del sol i millora en pastura d'aviram. A Vic, la segona jornada interactiva del sector carni. A Ulldecona, una sobre biodinàmica. I a Banyoles, una en la que s'oferirà una visió pràctica sobre la bioseguretat aplicada a les explotacions porcines. El dia 31, Montenatró acull una jornada sobre alimentació i nutrició de petits remugants en ecològic. Les Borges Blanques, la segona jornada del sector porcí amb la bioseguretat com a tema prioritari. Diversos indrets d'Osona i del Berguedà, una sobre l'intercanvi d'experiències i coneixements entre dones emprenedores del sector agrari. Tortosa, una sobre noves construccions de pedra seca en el paisatge rural i urbà. Monells, una sobre permisos i requisits per iniciar una activitat de transformació alimentària, i Castelló d'Empúries, una sobre rotacions de conreus extensius en producció agrària ecològica i en agricultura convencional. L'1 de juny es fa a Vicfred, a Sant Guim de la Plana, una jornada sobre cultius extensius ecològics, i divendres 2 de juny a Alfarràs, una sobre anàlisi silvícola i tecnològic del potencial fuster del Pi Blanc de Catalunya. A Cervera, una sobre els efectes del canvi climàtic i les conseqüències per a l'agricultura. A la Garriga, una sobre l'evolució climatològica i l'adaptació dels cultius al canvi climàtic. I a Olot, una en la que es plantejarà quin model de desenvolupament es vol per la comarca de la Garrotxa. Per la seva part, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura de la Generalitat ha assenyalat que l'Escola Agrària d'Amposta organitza de l'1 de juny al 10 de setembre un curs sobre l'explotació agrícola. Del 2 al 10 de juny s'efectua a l'Escola Agrària del Solsonès un curs sobre la captura en viu d'espècies depredadores i exòtiques invasores. L'Escola Agrària del Pallars du a terme del 2 al 10 de juny a Sarroca de Bellera un curs sobre la recuperació de camins tradicionals amb pedra seca. I per últim, del 2 de juny al 16 de juliol, l'Escola Agrària de l'Empordà fa un curs sobre la planificació de la producció. I del 2 al 30 de juny, aquest centre formatiu realitza a Sabadell un curs sobre la classificació de canals bovines.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Les fires.
Des del dijous 25 fins a demà diumenge 28 de maig se celebra a Granollers la Fira de l'Ascensió, i des d'ahir divendres fins a demà diumenge a Igualada la Fira Noia, i a Santa Coloma de Cervelló la Festa de la Cirera. Avui dissabte es realitza a Agramunt la mostra de vins i caves de proximitat, i avui i demà es fa a Sant Climent de Llobregat l'exposició de cireres. Del 31 de maig a l'1 de juny s'efectua el BIZ Barcelona, és a dir, el Saló de l'Emprenedor, i del 2 al 4 de juny es du a terme a Cadaqués una nova edició de la Fira dels Indians.
Del camp a la taula, els dissabtes a la 1 del migdia, a Ràdio Estel.
Com és habitual, amb les fires finalitzem el nostre espai. Tornem la setmana vinent a Del Camp a Taula amb molta més informació i entrevistes relacionades amb el món agrari i agroalimentari, rural, forestal i pesquer de Catalunya. Recordin, aquí, a Ràdio Estel.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font.